Ahora seguimos en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel. Miércoles 8 de mayo. Hoy Raúl Puchol recibe en los estudios a su invitado Héctor Folgado, vicepresidente de la Diputación de Castellón. Dentro del ciclo Onda Inspira, en La Casola, a las 7 de la tarde con entrada gratuita hasta completar aforo, el psicólogo y experto en inteligencia emocional Fernando Pena va a dar 10 pasos para convertirse en una persona positiva. Hablamos con él para que nos anticipe un poco qué tenemos que hacer para ser más positivos y, por lo tanto, más felices. En Caritas Contigo nos adentramos a la formación de los voluntarios con Marisa Vilarroch. En Renta 4 Bancos, su director Jesús Villegas nos da ideas de inversión para los más conservadores y los más tolerantes. En Villarreal, desde este viernes y hasta el 19 de mayo, estará la exposición del diorama La Fundació de Villarreal, 750 aniversario, con Playmóviles, y hablaremos con Diego Pérez para que nos cuente cómo ha diseñado a Jaume I. Alberto Marco, que hoy es su cumpleaños, felicidades, en Agrocope, con Filus Extra, nos habla de las posibles restricciones en el riego debido a la sequía que estamos viviendo. Pero antes de todo ello, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, bon dia, Quique, com tenim l'actualitat?
Pues pendents d'aquesta situació de sequera que tenim i estem patint a la província de Castelló. Portem mesos sense pluges significatives i l'abastiment per al consum humà s'està resistint a poblacions de l'interior com Vallibona, com Ares del Maestrat, però la situació és preocupant perquè en les últimes hores la Confederació Hidrogràfica del Xúquer incrementa l'alerta per al sistema La Plana Millars, que passa de prealerta a alerta. D'aquesta forma, tota la província, els tres sistemes, el Sénia, Ulldecona i també el Palància amb La Plana Millars, estan en situació d'alerta, però és que el del Sénia i el Palància estan en situació d'emergència. Veurem a veure què ens conta el president de la Unió Llauradora, Carles Peris, el secretari general de la Unió Llauradora, en quant a aquesta situació. A més, altres qüestions, perquè la Diputació fa front comú amb els 16 municipis que tenen costa de la província de Castelló per a demanar al govern d'Espanya la inversió que requereix el nostre litoral. Per això, els ha demanat als municipis un informe detallat de la situació per a reclamar inversions a la Direcció General de Costes en una reunió que mantindrà el dia 23 la presidenta provincial Marta Barrachina amb el Ministeri. El Partit Socialista activa el mecanisme per a renovar l'executiva local de Castelló de la Plana després de la dimissió de més de la meitat dels seus integrants. La gestora estarà presidida per Fabián Falomir i de la mateixa formaran part la portaveu al consistori, Patricia Puerta. En un màxim de 90 dies es celebrarà un congrés extraordinari per a renovar l'executiva. A més, els socialistes de la província han aprovat la constitució del Comitè Electoral per a les Europees, que estarà presidit per Joan Morales. Villarreal, últim als preparatius per a les festes de Sant Pasqual, que donen inici el divendres i que comptaran a més de 220 actes. I a més, també estem pendents de la búsqueda de Rosa Elena Solsona, de 45 anys, desapareguda des del diumenge a Castelló. I conduïa un Lancia Epsilon. Segons SOS Desapareguts, és una persona vulnerable. Se la està buscant en aquests moments a la Plana Baixa. L'últim lloc on se l'ha vist ha sigut a un polígon industrial de Nules. La família està desesperada i demanen qualsevol tipus d'ajuda per a tractar de localitzar a Rosa. El Club Deportiu Ocasión ha tornat als entrenaments fa uns minuts a les instal·lacions de Marinador, la primera sessió preparatòria després de l'ascens a la segona divisió A del futbol espanyol. Ahir per la vesprada va ser rebut l'equip albinegre pel president de la Generalitat, per Carlos Mazón, a València. I allà els futbolistes van demostrar molt ambiciós, futbolistes i el club, perquè el conseller Alberto González i el capità Salva Ruiz van confiar en tornar pronte per a brindar un altre ascens, i se seria ja a la primera divisió. En el Villarreal, la notícia és que l'Aston Villa està seguint de prop a Baena, que podria ser un dels protagonistes del mercat de fitxatges. I a tenis, Sara Sorribes debuta avui en el torneig Masters 1000 de Roma. Tenim circulació condicionada per obres a la P7, a Alcalà de Xivert i a Vinaròs, a la CB10 a la Jana, CB13 a Torreblanca i CB15 a Vall-d'Alba. Desviat el trànsit en l'avinguda València de la capital per obres a l'altura de la CSA22 i, a més, també continuen els treballs per a la creació de l'àrea de baixes emissions al centre de la ciutat de Castelló, amb circulació complicada, talls als carrers Sant Roque, Sagrada Família, Santa Bàrbara, 9 de març, Bisbe Caperó, Sant Miguel, Almansa, Conde Pestagua, Ros d'Ursinos, Arquitecto Maris i Navarra. Lluís, el sol, y tenim 23 graus de temperatura. Previsió, Laura Vila.
Buenas tardes. Hoy el cielo está poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas. Las temperaturas máximas se mantienen sin cambios significativos y marcarán 24 grados en Castellón de la Plana, y el viento es flojo variable con predominio del viento del sur y del sureste flojo y con intervalos de moderado en el litoral. Para mañana esperamos tiempo estable con cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas por la tarde. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, salvo por un ascenso de las máximas. En el interior norte se marcarán 26 grados en Castellón de la Plana y 23 en Vinaròs, y el viento será flojo variable con predominio de la componente sur durante las horas centrales y con intervalos de moderado en el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Las 12 y 26 minutos, buen momento con Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y provincia, repasar las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Mediterráneo titula: los hoteles de Castellón precisan 1.000 trabajadores para el verano. Los empresarios reconocen las dificultades para completar las plantillas y defienden que las condiciones salariales que ofrecen son buenas. La Diputación aprueba repartir los 1,2 millones del plan de empleo con los municipios. Y en la foto central, pues, aparece Mazón recibiendo al Castellón en la Generalitat y resaltando la ambición del club albinegro para alcanzar nuevos logros. Lo titula así: esperamos celebrar otro ascenso. Por su parte, el Mundo Castellón al Día titula que el provincial insinúa una posible malversación por los contratos. El informe de gestión económica alerta de facturas sin expediente o pérdida de equipos en informática. El conseller de Sanidad ordenó una auditoría tras conocer en el Consejo presuntas irregularidades de 2019 a 2023. El documento alerta de que no se hacían copias de seguridad de imágenes diagnósticas desde 2008. Y en la foto central también se hace eco del recibimiento en la Generalitat del Club Deportivo Castellón, y lo titula así: el ascenso del Castellón brilla en la Generalitat. Con Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y provincia, hemos repasado las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Pues así están las cosas este miércoles 8 de mayo, y ya tengo por aquí a Raúl Puchol, nuestro director, con su invitado Héctor Folgado.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Este mes de maig és de moltes commemoracions, i una, com comentàvem la passada setmana, té que veure amb un any després de les eleccions municipals i autonòmiques. Estàvem amb la presidenta de l'excel·lentíssima Diputació de Castelló, la il·lustríssima senyora Marta Barrachina Mateu, la passada setmana. Encara que no fa un any que tenia la vara de manament, sí que es commemorava, i estem commemorant i ser any del canvi de govern, per exemple. I un any farà que Héctor Folgado i Miravedes, vicepresident de la Diputació de Castelló, i a més a unes àrees que són molt interessants interessants i molt importants i amb molta responsabilitat i amb molt de pressupost. L'àrea d'infraestructures, que té carreteres, per exemple, cooperació, i també la de bon govern, que és un poc la més estranya, no?, per a la ciutadania. Héctor Folgado i Miravet, molt bon dia, moltes gràcies per acompanyar-nos, senyor vicepresident.
Molt bon dia, Raül.
Com du estos vora 11 mesos i ara que van a complir-se els 12 de... Pues, les darreres eleccions.
Pues la veritat és que en un ritme molt alt. La presidenta marca un ritme alt perquè venien les idees molt clares. Per contra del que vaig viure, jo ja havia estat una etapa anterior en la Diputació, en el president Javier Moliner, veníem entonces ja d'un govern del Partit Popular, i per tant era un govern on podies anar seguint unes bones polítiques que el Partit Popular venia aplicant en la Diputació. Ara ha sigut un punt diferent, no? Veníem d'una Diputació que al nostre entendre estava adormida, i hi havia que despertar-la, hi havia que activar-la i posar-la al servei una vegada més dels ajuntaments, que és el que ha d'estar la Diputació. I per tant, pues este any, en el que ens hem dedicat a això, a activar de nou la Diputació, pues ha sigut un any frenètic, de molt de treball, però també molta satisfacció de veure que tot allò que nosaltres consideràvem important, que la nostra província tornara a reactivar, pues a posar de marxa, o està en procés de fer-ho.
Com per exemple, esta mateixa setmana ha finalitzat el termini del Plan Impulsa, que és algo nou que van posar vostès en marxa.
Sí, hem redefinit el pla provincial que s'ensenya de la Diputació i que és el principal pla en el que nosaltres ajudem als municipis. Injectem, en este cas, més de 30 milions d'euros per a que siguin els alcaldes i les alcaldesses les que decidisquen com volen gastar aquests diners. Per als municipis grans, sempre dic que l'impacte és menor, tal vegada la necessitat de la Diputació per a un municipi com per la capital, per Castelló, o per a un municipi com Vila-real és menor, però quan vas a municipis més menuts, i en esta província en tenim molts, la Diputació juga un paper fonamental. Per tant, esta injecció de diners important és la que permet a estos municipis tindre una viabilitat econòmica en el seu ajuntament, també poder emprendre obres que milloren la qualitat de vida dels seus veïns, i nosaltres teníem clar que volíem un pla que fora bianual, que permetir als alcaldes decidir si volien fer obra o gasto corrent. Per tant, si algun municipi tenia alguna dificultat econòmica sobrevinguda per anys de dificultat que hem passat, li poguera servir el nostre pla per ajudar-li, per a sanejar el seu ajuntament. Per tant, hem fet un pla en moltíssimes facilitats en la tramitació, hem donat més llibertat, més recursos, més capacitat de decisió als alcaldes, i era una de les coses que ens vam comprometre i que ja podem dir avui estan complides.
I els han complit els ajuntaments també a l'hora de demanar coses? O?
Pues sí, el dilluns estàvem molt expectants perquè era un pla amb molts canvis, hem fet una ruta per totes les comarques explicant aquestes novetats, i el dilluns acabava aquest pla, si tots els 135 municipis i totes les mancomunitats ja han presentat les seues sol·licituds, i ara des del Departament de Cooperació estem treballant per veure si hi ha algun error i poder treballar-lo de la mà dels ajuntaments, per a que quan abans puga passar al plenari i estiga totalment aprovat este pla.
Héctor Folgado Miravet, portaveu del Grup Popular i de la Diputació de Castelló i vicepresident, entre altres àrees de la d'infraestructures. La passada setmana ens acompanyava la presidenta i se mateixa vesprada anava a signar-se un consorci que té que veure amb l'aigua, no? N'hi ha moltíssima preocupació i és real. Ahir mateixa crec que escoltàvem l'alcalde d'Ares confirmant el que ja ens dia i nomenava la presidenta específicament també este municipi, el d'Ares, junt al de Costur, crec que era, no? Sí. I es parlava d'un projecte molt ambiciós. Sé que hi ha una àrea, que és la de l'aigua, però infraestructures, així tindrà molt a dir la seva àrea.
Sí, ahí treballem junt al diputat del Secretari Integral de l'Aigua, que és Ivan Sánchez, i evidentment liderats, perquè és un tema capital en la nostra província, és un tema d'aixòs que parlàvem. Li parlava antes de com era important activar esta diputació. La diputació que nosaltres vam deixar fa 5 anys era una diputació que tenia deute zero i 50 milions de remanents, i el que ens han tornat és una diputació en la caixa zero i en els mateixos problemes estructurals. I ahí, possiblement, el problema de la sequera és un problema que té una dificultat o una solució ràpida, que és que ploga, però evidentment no és una solució que depenga de nosaltres. Però sí que hi ha moltes altres coses que sí que podem fer la Diputació a través d'infraestructures, de connexió, d'inversió en la millora de pous, que sí que podem fer per a, si no acabar en aquest problema, minimitzar-lo en lo possible. És xocant, i sempre és un titular, especialment en les zones més poblades, pues diem, escolta, hi ha sequera, hi ha problemes, però quan de veritat te dones compte de que en la nostra província avui hi ha habitants que per a poder tindre aigua per al consum humà, la Diputació els hem de pujar cubes d'aigua potable, te dones compte de que aquest problema no ja va antes un problema que apareix en un titular, sinó que és una realitat que ja estan vivint veïns de la nostra província. I tu has parlat d'algun dels casos, d'alguns municipis, Benafigos, per exemple, també, que estan pujant i estem pujant los ixes cubes d'aigua. Per tant, ahí tenim que actuar des de dos fronts. El primer és, evidentment, optimitzar i millorar les canalitzacions d'aigua. Ens passa, en alguns casos, que hi ha unes fugues importants que fa que, tot i que tinguem aigua o que estem injectant aigua en cubes, de la que injectem a la que realment acaba eixint cap a la depuració, veiem que hi ha unes fugues importants sobre les que tenim que actuar i ahir la Diputació estarà. Després hi havia creat una línia d'abastiment de garantia d'aigua potable, les línies AGA que diem, que l'hem incrementat fins a 1 milió d'euros, perquè sabem que va ser necessari que invertim en la millora de canalitzacions i de connexions, però també en el pago d'aixes cubes d'aigua potable fins a 1 milió d'euros en la situació que anem a viure. I hem tingut ja la decisió d'unificar els dos consorcis d'aigües per a optimitzar també recursos. En la província teníem creat el Consorci d'Aigües de la Plana, en el que també està Vila-real, i en el Consorci del Pla de l'Arc. Aquests dos consorcis s'han fusionat en un consorci provincial d'aigües, on també aniran integrant-se la resta de municipis de la província, perquè tenim claríssim que la batalla de l'aigua és una batalla que s'ha de lluitar des de la unitat i des de la solidaritat. La unitat de tots els municipis i la solidaritat d'aquells que en tenen per aquells que no en tenen. I en aquest plantejament la nostra presidenta impulsa aquest consorci, que ja és una realitat, que ja la Generalitat ha començat a donar passos, a una Generalitat a la que també tenim que agrair-li, que ja... i ser protocol per a fer front a les infraestructures i acabar en la sequera que anem a patir siga una realitat. Ja ha declarat, ho va fer el Consell el dimarts passat, ha declarat emergències algunes de les inversions que nosaltres tenim en la zona de la Jana, que són prioritàries per a minimitzar aquest problema de sequera. I per tant hem passat de parlar de la sequera, que és el que feia l'anterior botànic i l'anterior diputació, a actuar sobre la sequera. Evidentment, la solució és que ploga, però també anem a ficar tot de la nostra part per a que les connexions, les canalitzacions i les infraestructures ens ajuden a minimitzar aquest problema.
Hi ha vegades que succedeixen coses i en el pas del temps, l'altre dia ens enteràvem, per exemple, ja que parlava dels anteriors governants, sap el cas de Sant Joan de Penyagolosa, no? Executiu provincial, PSOE Compromís, Conselleria de Cultura Compromís, Vicent Marçà, Ajuntament de Vistabella, Compromís. El bisbat també està, evidentment, són quatre pates, i ara resulta que quan està tot acabat ens donem compte de que no hi ha llum, no hi ha tendit elèctric. Hi ha que dur-lo canalitzat perquè és un parc natural. I això val no sé quina barbaritat de milions.
Més d'un milió i mig d'euros, quasi dos milions.
Només dur la llum. Això, ara qui ho ha assumit? La Diputació? La Generalitat?
Això seria un empastre, no, senyor Puigol? Pues sí, segurament. Això seria un empastre, perquè és veritat que la inversió és interessant.
I ningú va pensar en aquell moment que no pot haver un grup. Pot haver un grup d'electrogen d'emergència, però no pot estar tot el dia allò en marxa, no?
Correcte, i que per traure la llicència oportuna i per a que allò pugui tindre l'ús que correspon, pues no ens val una solució que pot ser una solució alternativa per a quan se'n va la llum, però no pot ser la solució viable. Pues, tal vegada era més lluïdor gastar els diners, prioritzar en jo faig l'edifici que me va quedar molt bonico i l'altre ho faré després, o que ho faig el que vinga darrere. No? El més coherent és, evidentment, començar per la dotació dels subministres bàsics per a que algo puga posar-se al servei. Però és menys lluïdor. I, per tant, tal vegada, com que era menys lluïdor, algú va dir, pues, bueno, ja, això ja vindrà, si és que estem. En este cas, pues, no han estat, i els que han vingut darrere, pues, evidentment, en el compromís de que s'optimitzen els recursos que ja s'han destinat allí i de que allò puga estar, perquè creiem que serà evidentment molt positiu, perquè allò és espectacular i quan els veïns que ens estan escoltant puguen pujar a veure com ha quedat, pues és veritat que és una joia, tindrem que ser altres els que tinguem que ficar i tirar de responsabilitat i de recursos allà on no ens han deixat per a que pugui ser una realitat.
La línia la que dura de varios quilòmetres de distància i val molts diners perquè damunt no pot anar per l'aire, té que anar baix terra perquè estem en un parc natural.
Així no és.
En fi, un any quasi ha passat també de carreteres, per exemple, està content d'algo, li ha donat temps a posar algun...
Pues sí, content perquè nosaltres vam rodar, quan es van presentar a dirigir la Diputació, vam rodar moltíssim la província. Ho vaig dir el dia que vam prendre possessió de que arribàvem en la feina feta, de que coneixien perfectament la problemàtica de la nostra província i de que veníem a posar en pràctica les solucions que necessitaven. Una d'elles era la situació de la carretera 203, que és la carretera que unís Caudiel, Higueras, Pavies, Torralba del Pinar i Allodar, que no és una carretera que possiblement molta gent que es escolte coneixerà, però que sí que és una carretera que estava en una situació que és inadmissible, on dos cotxes no se podien cruzar, on els veïns quan tenien que eixir quasi tenien que pensar si ara venia el que porta escongelats o va el transport escolar perquè no me podré cruzar i tinc que pensar a quina hora d'eixir. Al final, si parlem de que cal consolidar població en els municipis menuts, hem de parlar de que ha de ser viable viure en l'interior. I, per tant, ahir ja hem actuat, hem invertit 1.200.000 euros i estem actuant en dos tramos de 2 quilòmetres en esta carretera. Ja hem aconseguit el compromís de la Generalitat de que també una vegada nosaltres hàgim fet aquestes dues actuacions, puga la Generalitat també seguir. No? No és una zona molt poblada, però serà pronte una zona despoblada totalment si la Diputació, que per això hem d'estar, no fica solució. També hem actuat en la 213, la carretera d'Algímia Matet, en un quilòmetre que també era important que faltava. Estem parlant de millorar la connexió, però també estem parlant de millorar la seguretat de carreteres que depenen de la Diputació de Castelló, que unissen poblacions, que estabilitzen poblacions i que no podien continuar en l'estat que estan. Hem actuat també a la tinença de Benifassà, també un quilòmetre en la carretera de Rossell a Sant Rafael del Riu, i per tant un pla important d'inversió molt ara vinculat a carreteres de l'interior, perquè en aquesta filosofia de que no estem pensant en allà on ens puga lluir més una carretera, sinó allà on un poble i un alcalde menut ens puga necessitar, ahir va estar la Diputació i per tant actuant.
I en l'any que s'obrirà ara fa no res, n'hi ha algun projecte especial en el que estan treballant i estan posant-li més cura?
Pues bueno, hem acabat de presentar una nova forma d'afrontar les emergències a l'hora d'ajudar els alcaldes. Hasta ara pues s'esperava que passara algo i quan passava algo la Diputació tenia que anar en un conveni a ajudar al municipi que havia patit un incendi o que havia patit una dana. I això hem vist, de fet, quan hem entrat a governar, hem vist que els incendis que se van produir en la nostra província, en Begís, per exemple, pues portaven 2 anys sense pagar-se. I per tant hem reestructurat una forma diferent d'atendre aquestes emergències en una línia que ja està operativa, de manera que en el moment en el que se produïsca alguna d'aquestes emergències, se reunirà un comitè, declararà la zona especialment afectada i ja des d'aquest moment s'obrirà una línia d'ajudes perquè els alcaldes sàpiguen que des del minut zero el primer gasto que tinguin que assumir per a fer front a una emergència sobrevinguda, que ja podran fer-ho tenint el respaldo econòmic de la Diputació de Castelló. Per tant, en totes aquestes xicotetes coses que anem articulant és on se nota un nou estil diferent de Diputació, que se posa molt en la pell dels alcaldes precisament perquè tenim una presidenta que és alcaldessa i que coneix molt bé les necessitats dels alcaldes, especialment en situacions sobrevingudes com la que diem d'emergències.
Héctor Folgado i Miravet, portaveu de l'equip de govern, vicepresident de l'àrea d'infraestructures i bon govern, gràcies per compartir amb els veïns de COPE el que significa tot el que en estos mesos ha pogut desenvolupar des de l'excel·lentíssima Diputació de Castelló.
Moltíssimes gràcies a tu, Raül.
I més coses que de ben segur s'han quedat per comentar i altres que vindran molt pronte i que pròximament també podrem comentar amb el senyor vicepresident.
Gracias, Raúl. Gracias, Héctor Folgado, por haberte acercado a los estudios de COPE más Castellón. Y ahora en un momentito me voy a poner en contacto con Fernando Pena, psicólogo y experto en inteligencia emocional. Hoy a las 7 de la tarde en La Casola, dentro del ciclo Onda Inspira, en Onda, va a dar 10 pasos para convertirse en una persona positiva.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Una primera bandera arcoíris es izada por un joven. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla envases de cartón y papel en el contenedor azul. Generalitat Valenciana i Ecoembes.
Estem en segona. L'Ajuntament de Castelló felicita el Club Deportiu Castelló pel seu ascens. El somni de tota la ciutat ja s'ha fet realitat. Orgullosos de vosaltres. Enhorabona, campions. Pampa Morellut, Ajuntament de Castelló.
El Ayuntamiento de Castellón trabaja para que puedas disfrutar de una ciudad mejor, más verde, más accesible, con menos humos, y te informa cómo acceder al centro con total tranquilidad. Esta semana la calle Navarra está cortada entre las 7:45 de la mañana y las 18:45 de la tarde. Accede al parking de la Avenida del Rey y Huertos Hogueros por la calle Germà Colom y al de Santa Clara, como siempre, por la calle Herrero y la Plaza de la Paz. También puedes llegar al corazón de la ciudad por las calles San Blas, Bayer y Puerta del Sol. Castellón, ciudad viva. Toda la información en www.castelló.es.
Si tu casa es un reflejo de tu personalidad, ¿por qué la decoras con muebles que no son de tu estilo? Encuentra el tuyo en los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% del IVA solo esta semana. En Castellón, calle En Medio 91, sin ir más lejos. Muebles La Fábrica. Lo que nos hace únicos es ser distintos.
Celebra amb el periòdico Mediterrani el centenari de la coronació de la Mare de Déu del Lledó. Aquest diumenge 12 de maig amb el teu exemplar especial amb totes les imatges i detalls d'una commemoració històrica per a Castelló. No oblides, aquest diumenge tots els protagonistes d'una celebració única per a tots els castellonencs amb el periòdico Mediterrani. Segueix tota l'actualitat a través de El Periòdico Mediterrani, el diari de Castelló.
Tu concesionario Lexus Castellón te ofrece las últimas tendencias en moda con Begoña Campos. Todos los lunes en Cope Más Castellón sigue las últimas tendencias con Lexus Castellón.
Nova Queen hace tu sueño realidad. Nova Queen, diseño, fabricación e instalación, todo en una mano, sin sobrecostes. Cocina, baños, armarios, hasta el cambio integral con alguien que te entiende. En mayo, 21% de descuento y regalo exclusivo. Nova Queen, en Castellón, La Vall d'Uixó y Valencia.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y Cope Castellón con acciones solidarias.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
La Plana Alta està de festa. Fins al diumenge 12 de maig, cabanes viures tradicionals festes de la Verge del Bon Succés. Dies de celebració i germanor amb bous, orquestres, discomòbil, animació infantil i actes religiosos en homenatge a la patrona. Festes de la Verge del Bon Succés a Cabanes. Consulta la programació a cabanes.es. Ajuntament de Cabanes.
Todo Juguete felicita al Club Deportivo Castellón en su ascenso a Segunda División. Por una nueva temporada quedará mucho juego. Enhorabuena, afición.
Ser como antes, nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos conociendo nuestra parte original. Ya nunca volverá a ser como antes, nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos conociendo nuestra parte de verdad.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
No me deja ver. Podré esperar que pase algo hoy.
Dentro del ciclo Onda Inspira, hoy el ponente, el que va a dar una charla, una conferencia, es Fernando Pena, que es psicólogo y experto en inteligencia emocional. También máster internacional en psicología clínica y director del Centro de Psicología Calma al Mar, en Valencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Fernando?
Pues muy contento de estar contigo y de estar esta tarde con toda la gente en Onda en esta conferencia. La verdad es que estoy ya con ganas de estar ahí en el salón de actos, en la casola.
Bueno, la conferencia interactiva se titula, que además creo que es un libro, 10 pasos para convertirse en una persona positiva.
Uh-huh. Eso es, bueno, realmente proviene del último libro que he sacado, que se llama Las 10 claves del bienestar. Ajá. Y dentro de las 10 claves del bienestar, una de ellas, obviamente como no podía ser de otra manera, es la actitud positiva. Y de eso va a tratar esta conferencia. Son 10 pasos prácticos, sencillos de aplicar, y que si la gente los lleva a cabo les puede cambiar realmente la vida. Son cosas que yo llevo aplicando más de 20 años con mis pacientes en la consulta de psicología, en Calma al Mar, y como a través de ellos he visto cambios sustanciales en las personas que los han llevado a cabo.
Son técnicas muy interesantes. Fernando, yo no voy a pedirte que me digas todas los 10 pasos, pero bueno, para poner un poquito la miel en la boca a nuestros oyentes, me gustaría que me dijeses 5.
Si te digo 5, lo desgranamos ya todo. Te voy a avanzar alguno.
Venga,
y a la gente
venga,
pedimos que nos venga.
Ni para ti ni para mí, Fernando, lo que tú creas conveniente.
Algunas de las cosas de las que vamos a hablar esta tarde en Onda y en la Casola va a ser, por ejemplo, el reconocer los pensamientos negativos que tiene la gente, que tiene cada uno, y ser capaz de sustituirlos por otros pensamientos más sustitutivos, más positivos, y que con eso se mejore, se cambie su estado de ánimo. Hay gente que se escuda en decir, no, es que yo soy así por naturaleza, o es que yo siempre he sido así. Y lo que buscamos es que la gente reconozca que tener una actitud positiva o negativa depende en muy buena parte de decisiones y de comportamientos concretos y de conocer técnicas. Lo bueno de esta conferencia es que nos centramos en eso, en las técnicas. O sea, no es solo una conferencia para pasar un buen rato, que también, sino que es una conferencia para llevar papel y bolígrafo y con esas notas que se tomen durante la conferencia, aplicarlas a la vida y lograr grandes cambios. Lo que se va a encontrar la gente va a ser eso. Como, por ejemplo, la técnica afortunadamente, que es una técnica para que cuando nos sucedan cosas a lo mejor no tan agradables, podamos ver que las cosas no son positivas o negativas, que todo tiene algún enfoque más positivo del que le podemos dar desde el inicio, y ser capaz con esta técnica de manera práctica de darle ese cambio, ¿no? Vamos a describirla de manera concreta, y lo bueno que tiene es que la gente, como digo, va a salir de la conferencia sabiendo hacer cosas nuevas, que es lo que yo busco cuando hablo en público, que la gente se lleve pues un maletín lleno de herramientas útiles.
Fernando, ¿por qué nos está ocurriendo que estamos en unos tiempos en los que tenemos mejor calidad de vida y vivimos peor?
Pues porque, en buena parte, porque estamos rodeados de noticias negativas, ¿no? Es como un foco de la atención sobre lo negativo, sobre lo catastrófico. No voy a negar que la realidad del mundo, de algunas ciudades, algunos pueblos y algunas personas, pues pueda ser especialmente negativa, pero parece que en las noticias, en todo el ámbito, esto suele ser el 99% de las conversaciones, de las portadas de prensa, y realmente le estamos prestando poca atención a todas las cosas buenas que nos pasan, ¿no? Yo pongo a veces el ejemplo de que si le dieran el premio Nobel a alguien por haber descubierto la cura de una enfermedad y en la ceremonia de entrega de ese premio esta persona tropieza y se cae al foso de los músicos, ¿no?, donde suelen estar los músicos en los salones de actos, pues lo que sale en prensa a lo mejor es la caída y la catástrofe en lugar del reconocimiento. Es una tendencia humana, el cerebro está preparado para focalizar su atención ante los posibles peligros y riesgos, pero si no reconocemos esta tendencia y no hacemos un esfuerzo voluntario y tomamos decisiones para focalizar la atención en cosas más positivas, tenemos la sensación de que todo a nuestro alrededor es un mundo de peligro y que debemos de ponernos a la defensiva, ¿no? Quizás muchos de nuestros oyentes que tengan esa sensación, ¿no?, de que hoy en día vas a hablar con alguien y ya se pone a la defensiva, y puede ser en buena parte por esto que estamos comentando.
Fernando, después de 22 años de experiencia, ¿es cierto que si nos cruzamos por la calle con alguien triste y nos contagia o nos dice algo negativo, nos contagia y nos dura muchísimo más que si nos cruzamos con alguien que nos ha dicho algo positivo?
Sí, efectivamente, las emociones negativas suelen permanecer más tiempo en el cerebro, en el recuerdo, porque alertan al cerebro de que hay que estar pendiente de algo, ¿no? Entonces suele tener esa tendencia. Y también me gusta mucho que hayas utilizado la idea del contagio, porque una cosa muy bonita y muy sorprendente que vamos a hacer esta tarde en la Casola, en Onda, es un experimento en donde las personas se van a dar cuenta en sus propias carnes del poder tan potente que tienen las emociones para contagiarse. En la cazuela yo voy a proyectar diferentes fotografías y las personas van a observar en sus propias carnes cómo simplemente por mirar una fotografía su emoción cambia radicalmente, pero de una manera muy notoria. Y yo les voy a pedir en ese momento a las personas que traten de sustituir esa emoción por otra, por la que quieran, y se van a dar cuenta de que aunque pongan voluntad, intención y motivación, no van a conseguir cambiar esa emoción por otra, simplemente por ese efecto tan potente del contagio. Y es algo que sorprende muchísimo a la gente cuando lo vive en directo, porque no estamos acostumbrados a poner el foco de la atención hacia esto que sí existe, como es el contagio de las emociones.
Fernando Pena, psicólogo y experto en inteligencia emocional. Pues a todos los oyentes que quieran acudir, es a las 7 de la tarde en la sala La Cazuela, en Onda, 10 pasos para convertirse en una persona positiva, y recomendado que se lleven boli, libreta, porque también está bien que lo escribamos, porque si nos vamos con el móvil y vamos poniendo... No, que el esfuerzo de escribir también es bueno, ¿no, Fernando?
Sí, exacto, exacto. Yo siempre digo que si no nos llevamos algo por escrito, cuando llegamos a casa y nos encontramos, pues a lo mejor que se nos ha fundido la bombilla del dormitorio, como que me acaba de pasar ahora a mí, pues bueno, ya no solo eso, sí que se me ha quemado bastante la instalación eléctrica, pues, porque el enchufe tampoco me funciona. Pues yo cuando vuelva a casa esta noche veré que no me enciende la luz del dormitorio y tendré que pensar en llamar a un electricista para, bueno, no solo cambiar la bombilla, sino cambiar el enchufe que se ha quemado también. Entonces, si yo no me voy a una conferencia y regreso a casa sin algo escrito, las nuevas circunstancias que me aparecen en la vida toman protagonismo y hacen que eso útil que he escuchado pues se pierda en el olvido, ¿no? Sin embargo, si yo voy a una conferencia como la de esta tarde en La Cazuela a las 7 de la tarde y me llevo de ella unas anotaciones de herramientas para poner en práctica, seguro que mañana por la mañana, el fin de semana, la semana que viene, las recordaré, las aplicaré. Y como comentaba al principio de la entrevista, lo bueno que tiene esto es que sirve para cambiar la vida de las personas. Yo llevo más de 20 años viendo cómo esto, de verdad, estas enseñanzas, marcan un antes y un después. Por eso animo a toda la gente a venir esta tarde a las 7, porque además es entrada libre y gratuita, y seguro que lo van a disfrutar mucho.
Hasta completar aforo, tengo entendido, ¿no?
Eso es, sí. Estamos en La Cazuela, entonces toda la capacidad que pueda tener La Cazuela de acoger a gente, pues allí nos veremos y estoy convencido de que va a haber muy buena acogida. No es la primera vez que estoy en Onda y todas las veces que doy una conferencia o que participo en actividades veo que el público de Onda está muy interesado por ese tipo de temas vinculados con la salud mental. Entonces sí que animo a la gente a venirse un poco antes, a ocupar ya su sitio para no quedarse sin plaza, y a las 7 de la tarde en La Cazuela nos vemos allí. Además voy a llevar libros de las 10 claves del bienestar, el último que saqué, por si a alguien le apetece llevárselo, pues que lo pueda también comprar allí.
Pues me parece una idea genial, Fernando. Fernando Pena, psicólogo y experto en inteligencia emocional, máster internacional en psicología clínica y director del Centro de Psicología Calma al Mar en Valencia. Pues muchísimas gracias. No te he dicho bien psicología, porque yo tenía un profesor que nos daba griego, y dice, si dices psicología, es la ciencia del higo. Si pronuncias psicología, pero esa se nos va un poquito. Bueno, pues ha
Mira,
sido...
no lo sabía. Dime. Y me encanta esta anécdota.
Sí. Bueno, pues ha sido un placer hablar contigo y gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE Más Castellón.
Un placer, muy buenos días, hasta luego.
Nunca dejar que nada me cambie, estaremos...
Bueno, pues en este caso sí que se trata de cambiar, según el psicólogo Fernando Pena. Nos vamos acercando a la una de la tarde. Y ya sabes que está Villarreal con los previos para las fiestas de San Pascual, que van del día 10, desde este viernes, hasta el 19. Y además, con muchos actos que están organizando con motivo de su 750 aniversario o 750 años de la fundación de la ciudad de Villarreal. Pues hoy, por ejemplo, el Gran Casino acoge muchos actos, muchas actividades. el reparto del programa de fiestas, que lo han iniciado a las 10 de la mañana, pero a las 5 de esa tarde también lo puedes conseguir. A las 10 ya han empezado también en el recinto de la vila con el montaje de cada fals.
Y al vivir me oculto mis defensas.
Y en el Gran Casino han hecho la presentación, o en este momento aún estarán, sobre prevención de accidentes por el uso de fuegos artificiales. Ojo con tus ojos.
Estaremos conociendo nuestra parte.
Si esta tarde no te da tiempo a pasarte para recoger el programa de fiestas, mañana jueves a las 10 de la mañana tienes otra oportunidad en el Gran Casino.
Nada me cambie.
La una, eso significa que te dejo con toda la información que te interesa en Mediodía Cope, con Pilar García Muñiz.
Nuestra parte original.